Per parlar de tot plegat, avui a Ona Maresme ens acompanya el doctor Andrés Zúñiga, coordinador de ginecologia dels ASIR de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Molt bona tarda, doctor.
Molt bona tarda, moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Quan parlem de malalties sexuals i reproductives, què és el que estem englobant dins d'aquestes patologies?
Bueno, són totes aquestes malalties que la seva transmissió és en les relacions sexuals. Hi ha virus, hi ha bactèries, però el més important de tot és que hem detectat un increment molt important en els darrers anys i que si no se traten oportunament porten seqüeles i molts de problemes de fertilitat i inclús per a la pròpia seguretat de la pacient, no? Uh-huh. I també és una càrrega econòmica molt, molt important per al sistema. Jo crec que sí que és veritat que hi ha un increment en la detecció de casos, però que una part, almenys una part d'això, és perquè ara el sistema sanitari en conjunt fa una búsqueda més activa de los casos, no? I doncs, clar, si busques, vas trobant i vas fent un treball epidemiològic de búsqueda de contactes i de tractaments, no? Però és un problema nacional i també europeu, eh? Mm. És una tendència que s'observa a nivell global.
Perquè algunes d'aquestes infeccions de transmissió sexual en algunes persones són asimptomàtiques, és a dir, no presenten simptomatologia fins que no feu aquest cribratge, aquest treball d'epidemiologia?
Clar, sí, pots tenir una... t'arriba una pacient, una dona o un home que no té cap símptoma, però que perquè s'hi ha definit que per la seva edat o per l'estil de vida i perteneix a una població de risc, doncs li fas una prova de cribatge i no hi ha ningun símptoma i tens un positiu per a la malaltia. Uh-huh. No? Això ara mateix representa la gran majoria dels casos detectats en nostra zona, perquè tenim un cribatge per a tota la població de dones, jo estic parlant com ginecòleg, en què tota dona de 25 anys o menys, que se considera de factor de risc per la seva edat, per a la clamídia en concret, pues se li ha de fer una prova diagnòstica, un cribatge. I per això el 99% dels casos que trobem nosaltres són de clamídia i són asimptomàtics. Hi ha un molt petit percentatge de casos que arriba a la unitat d'urgències amb símptomes, dolor i altres coses que fas el diagnòstic, no? Però això no és nou, perquè ja són pacients amb símptomes que acudeixen buscant un servei d'urgències, una atenció mèdica, i de tota la vida els hem diagnosticat, no?
Quan feu aquest cribatge, es troba la malaltia en un estadi molt inicial i per això potser no presenta símptomes?
Sí, però també cada bactèria, cada ente d'aquests té el seu propi comportament, i la clamídia, que és diguem ara mateix la protagonista per la seva incidència, sí que fa això. I un gran número de casos no té cap símptoma, però sí que pot comportar a futur problemes d'infertilitat, d'embarassos ectòpics que són fora de lloc, en la trompa, i tota mena de problemes així relacionats, no?
Per tant, ara la ITS predominant que us trobeu aquí al territori és la clamídia.
Sí, sí, te parlo de la meva pràctica. Jo veig exclusivament o quasi totalment dones, no? Però sí que és veritat que l'increment de la patologia és global. Sí. La clamídia s'ha incrementat en un 40% respecte del 2020, hi ha un informe epidemiològic de la Generalitat, no? del Departament, que és de l'any 2021 i que tothom pot consultar en l'internet, en el canal salutgencat.cat. I ja la descripció és aquesta, no? La clamídia ha augmentat en un 49.7 de casos. Això representa 24 casos per cada 100.000 habitants en 2016, que han pujat fins 140 casos per cada 100.000 habitants en 2021. Mm? I en aquest cas són sobretot... Sempre en medicina intentem fer una visió de la pacient o prototipo, no? Qui és el cas amb més possibilitats. Doncs en la clamídia lo més freqüent són dones, una miqueta més que homes, i són dones joves. Por això fem el cribatge a les edats de 25 anys o menys. Si parles de la gonocòccia, que és diferent, i la majoria de los casos són en homes i d'edat major, alrededor de los, dels 30 a 33 anys, segons les estadístiques.
Clar,
no?
Per exemple,
això no vol dir que una altra persona, no, d'una edat diferent o del sexo contrari, no pot tenir aquest problema. No?
A part de que es fan més cribatges, com bé deies, i que ara esteu molt a sobre d'aquestes malalties, a quines altres causes atribueixes aquest augment, aquest 40% d'augment en els últims dos anys?
Sí que sabem de fa temps que hi ha un factor de risc, no? Això té que veure molt amb l'estil de vida i les precaucions de cadascú, no? I això s'ha vist molt bé amb l'arribada de la pandèmia del Covid, perquè com tothom tenia les seves restriccions socials, no interaccionàvem, i la incidència de casos globals de malalties de transmissió sexual en aquests anys fue un 19% menys que en anys anteriors. I quan hem tornat a la normalitat en 2021, ha pujat novament a los nivells prepandèmia i continua pujant. I això és per estil de vida, no? És tu tens més risc si estàs més exposat a la possibilitat del contagi. I això és, pues, diverses parelles sexuals en un any o en pocs mesos. Això és practicar el sexe sense un mètode de barrera, com el condom. Això és tenir relacions sexuals amb persones que podrien estar elles mateixes infectades perquè tenen moltes relacions amb altres persones o perquè són usuaris de toxis o drogues, l'alcohol, però l'alcohol és perquè una persona quan està a consumir alcohol no té la mateixa cura, no fa la mateixa prevenció,
que
si estàs molt bé, no? Clar, sí, és una miqueta com de la responsabilitat i l'autocuidat de cadascú, no? Ara la prevenció.
De fet, tot això ens porta a parlar, com ara bé deies, a la prevenció. Cal, des de la seva posició com a metge, cal fer més pedagogia i prevenció amb els joves, tant nois com noies?
Sí, i de fet ho estem fent. Jo trobo que és molt important fer també un canvi. Què volem nosaltres des del sistema sanitari? Pues volem que la gent i la gent jove interioritze aquesta informació, no? Doncs jo crec que busquem un model que no conscientitze a la gent des de la por, no? Sinó des de l'educació, no? I aquí les llevadores fan una tasca molt important en el nostre sistema, perquè fan tota la tasca educativa entre la població jove. Hi ha un programa que es diu La Tarda Jove, que tenim en tots els nostres ambulatoris, i aquest és una franja horària d'accés lliure, que els joves arriben allí i la comadrona està a la seva disposició per a fer les explicacions o resoldre dudes i una miqueta d'educació si cal. I quan detecta algun problema que necessita la nostra intervenció, pues ja nos deriva a la personal, a les nostres consultes, no? També aquestes sessions intentem fer-les en llocs que no siguin el mateix edifici sanitari, perquè hem de pensar en la psicologia de cadascú, no? I pot ser que si és una nena molt jove o un noi, el fet de tenir que arribar a un edifici sanitari, un ambulatori, això, pot ser que a vegades, clar, doncs el que intentem és descentralitzar aquestes xerrades, aquest accés de la població jove a centres més de tipus juvenil o instal·lacions que els ajuntaments nos permeten fer servir per això, no? En un esforç que fem per arribar a la gent jove i conscienciar des de l'educació, la comprensió, i no des de la por, no? Que és el que volem.
Clar, perquè encara hi ha molts estigmes o barreres que dificultin l'accés a la informació o, si més no, el tractament. Encara hi ha gent que, per vergonya, perquè simplement és vergonya, no s'atreveix a venir al metge?
Jo, en realitat, desconeix el percentatge d'això, però segur que hi ha persones que sí que poden tenir una miqueta de vergonya, no? De, per a la consulta. I també crec que si estàs vivint en una gran ciutat, quizá vas a un centre hospitalari i hi ha una mena d'anonimat, no? Sí. Perquè hi ha molta gent, però si vas a un lloc més petit, una possibilitat és que tinguis un amic de los teus pares o un conegut que treballa aquí en l'hospital i no vols que aquesta persona sàpiga que estàs en aquest centre, no? Hem de pensar en totes aquestes barreres que a vegades són psicològiques de la població perquè arribi amb confiança a les consultes.
Ja per anar acabant, doctor, quin missatge transmetries? Amb quin missatge voldries que es quedés la gent envers aquestes malalties?
Jo crec que és un problema de salut pública, és un problema que podem solucionar, que la clau està en l'educació i en que la població sàpiga que té l'accés garantit a una atenció de molta qualitat i que respecta la intimitat de cada persona. Quan arriba a nostra institució, aquí no estem per jutjar a ningú el seu estil de vida, el que fa i el que no fa, sinó de solucionar i prevenir la malaltia.
Doncs, doctor Andrés Túñiga, coordinador de ginecologia dels ASIR de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, moltíssimes gràcies per ser avui a Ona Maresme i ajudar en aquesta tasca de divulgació per la Marató d'enguany.
Moltes gràcies també, perquè és una oportunitat magnífica per a la divulgació del nostre treball i l'esforç que fem.
Fins aviat.
Moltes gràcies.